Bon dia a tothom, són les 8. Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 23 d'abril. 23 d'abril del 2023. És Sant Jordi ja, ja toca sortir del llit i anar-se a menjar al carrer. Diada que, a més, arriba amb bones perspectives meteorològiques perquè no està previst, com a mínim, durant tot el matí que hi hagi pluges en lloc, pràcticament. Sí que poden haver-hi alguns ruixats, alguna caiguda a la tarda al Pirineu i algunes comarques de Girona, però de seguida ens ho detalla el Martí Oliveres. En principi, una jornada de Sant Jordi molt, molt, molt salvada. Diada que arrenca amb la promesa de convertir-se en un dels Sant Jordis més multitudinaris i festius que recorda, un dia de festa que sol ser feiner, tot i que avui no ho sigui, ja no tingui, diguem, el caràcter del gran dia de l'escapada, de la feina, però sí que és el dia del passeig, és el dia de badar, és el dia dels retrobaments inesperats i en alguns casos furtius, i el dia en què el país, amb majúscules i amb tota l'amplada de la seva definició, es mira al mirall i es veu atractiu. Perquè si Sant Jordi no existís, s'hauria d'inventar. I a fe de Déu que caldrien dissenyadors, publicistes, sociòlegs, antropòlegs, folcloristes, els més brillants que hi haguessin, per parir alguna cosa que s'assemblés al que avui celebrem. És bo posar-se la pell de la gent que ens visita, dels turistes, dels que arriben i s'ho miren des de fora i que no donen crèdit que en un petit país mediterrani de 7 milions i mig de persones es puguin arribar a vendre en un sol dia entre 1 i 2 milions de llibres. I que això sigui així cada any, com una picoradora i sense ser tampoc un país especialment capdavanter en els rànquings dels lectors. Perquè Sant Jordi, efectivament, va de literatura i va de cultura. Clar que sí, però també va d'estimar, va de somriure i va de deixar-se endur per aquesta mena d'eufòria col·lectiva que no és gens racional, però que té un punt d'embriagadora, que és el que passa sempre amb les festes populars, amb les festes que estan arrelades, que sortim, ocupem el carrer, el tallem, subvertim l'ordre habitual, sigui caminar per on va el trànsit, sigui la norma que impedeix posar paradetes a les voreres, i la gent obeeix ocupant i desobeint i ocupant els espais prohibits. I és molt difícil, per no dir impossible, quedar-ne al marge. Sant Jordi va de cultura, va d'estimar, va de deixar-se endur i també va d'orgull. Va d'orgull d'un país que es creu tant aquest mite del drac i el cavaller, del llibre i de la rosa, de la cultura i de l'amor, que continua inflant-lo i inflant-lo any rere any per fer-lo enorme, gegant, un monument a tot allò de què ens sentim feliços de representar, encara que sigui de forma excessiva, sens dubte, passada de voltes i absolutament irracional. Però som aquí i és Sant Jordi. Sincerament, vivim uns temps en què trobar motius d'autoafirmació a la catalanitat i al país costa. I tots ho sabem que costa. Sant Jordi, per tant, com a flotador de la identitat, que és, i tant que sí, catalana, que és catalanista, que reivindica la llengua, la cultura i els factors diferencials, els trets diferencials. No es pot destriar d'això, Sant Jordi. És un flotador, efectivament, del país, enmig de les onades de porqueria llançades des d'arreu, del càsting de la grisor que vivim i d'un estat d'ànim certament depressiu. Doncs enmig d'això, el flotador es diu Sant Jordi, que ens recorda que es poden construir coses tan meravelloses i tan absolutament forassenyades com dedicar-li un dia al llibre i a la rosa i que això mobilitzi un país sencer. Sant Jordi també dia de ràdio, dia de RAC1, al Palau Robert, des de quarts de 10 a les 10 del matí, amb alguns dels autors que de ben segur triomfaran més, que, en fi, que requeriran cues i cues per anar a buscar signatures, doncs els tindreu allà davant. Xavier Bosch per arrencar a les 10 del matí, també els bojos de la Sotana, però també Xavier Grasset, Llucia Ramis, Carlos Tanón, la gent de RAC1 amb Marc Giró al capdavant, i la música, molta música avui al Palau Robert. Si veniu, veureu in situ Judit Nederman. Acompanyada d'una de les grans veus que últimament hem sentit i que ara mateix ho peta i que ahir anava rebent missatges de quina hora, quina hora. Mariona Escoda, guanyadora d'Eufòria. Però és que a sobre, Judit Nederman i Mariona Escoda faran per primer cop un duet a quarts d'una del migdia. un duet inèdit, Judith Niederman i Mariona Escoda, absolutament especial. I abans d'elles, Rita Payés.
Nunca vas a comprender.
Una de les veus més precioses i més reconegudes que tenim al país, fent duet amb la seva parella, amb qui comparteix no només projecte en comú i criatura, sinó musical, que és el Pol Batlle. Però també vindrà Manu Guix. L'Elton John, català, que té llibre autobiogràfic d'amor també a la música. I també, d'aquí molt poca estona, poc després de les 10 del matí, per tant, aneu corrent ja per agafar lloc, perquè hi haurà sardana. Hi haurà sardana. El grup de moda, una gent que al vespre tocaran al Camp Nou davant de 90.000 persones i que si us acosteu d'aquí a dues horetes i mitja, escassament, al Palau Robert, us trauran a ballar, a fer sardanes. Els Tiets. Em vull saber. Per si no podeu anar al Camp Nou després a la tarda, mira, ja ho teniu fet. Si veniu al Palau Robert a quarts d'11 del matí amb els Tiets. El Coti per Coti, que sonarà al Palau Robert en directe poc després de les 10 del matí. Això i moltíssimes coses més al llarg de tot el matí fins a les 2 del migdia en aquesta diada de Sant Jordi. És Sant Jordi, és dia gran, és dia de festa, és dia de ràdio i dia de RAC1. Vinga, va, que passen ja 6 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori de Sant Jordi.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i 6 minuts, la Clara Bolins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs pendents del Sant Jordi, que es preveu multitudinari després de la pandèmia i la calamarsada de l'any passat. La previsió és superar els 22 milions d'euros de facturació en llibres i que es venguin 6 milions de roses. Serà una diada amb un dispositiu de seguretat reforçat perquè coincideix amb el Barça Atlètic de Madrid, el trofeu Conde de Godó i la Fèria d'Abril.
De seguida sortirem al carrer per veure com es viu en algunes de les grans ciutats del país, els del Via Lliure, que farem, com us deia, en programa especial amb molts dels protagonistes de la diada a partir de les 10 del matí al Palau Robert amb Xavier Bosch, la Sotana, Marc Giró, Agnès Busquets, Jordi Graupera, Xavier Grasset i els duets de Judith Niederman i Mariona Escoda, Rita Payés i Pol Batlle i els Tiets, que avui també actuaran al Camp Nou.
Mentrestant, a Madrid, la policia investiga si el restaurant incendiat divendres complia la normativa de seguretat. L'origen de l'incident va ser una pizza flamejada. Les flames es van escampar per la decoració del local, unes plantes de plàstic que penjaven del sostre provocant 2 morts i 12 ferits.
I continua la preocupació per la sequera a Catalunya quan falten 48 hores perquè tanquin el ric del canal de l'Urgell. Els pagesos de Lleida alerten que deixarà 3.000 persones a l'atur. Mentrestant, ahir es va reobrir finalment l'espai natural de Sant Miquel del Fai, molt més sec que fa 7 anys.
I també estem pendents del Sudan perquè aquesta matinada els Estats Units han evacuat els seus diplomàtics. També fa pocs minuts ha començat la sortida de ciutadans francesos. En les properes hores ho faran el Regne Unit i la Xina. El Ministeri de Defensa espanyol està pendent que li donin llum verda per repatriar 60 ciutadans.
Esports, el Barça recupera Pedri i De Jong pel partit d'aquesta tarda, un quart de 5 al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. En Quel i Amin Lamal, de només 15 anys, es pot convertir en el debutant més jove de la història del Barça. Després de 3 partits sense marcar, l'equip de Xavi vol retrobar-se amb el gol i amb la victòria per mantenir l'avantatge a la Lliga, després que el Real Madrid guanyés ahir el seu partit contra el Celta 2-0 al Bernabéu. D'altra banda, Carlos Alcaraz i Stefano Tsitsipas jugaran a partir de les 4 la final del Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó de tenis.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, arrenca el Sant Jordi més gran dels últims anys en previsió de rècord. De sortim a passejar, de seguida anem a veure com es presenta l'inici d'aquest dia a diverses ciutats, a diverses zones del país, però abans, l'home del dia, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Molta gent pendent del que hagis de dir, de si plou, de si no plou en algun lloc del país. Ha de ploure durant el dia de Sant Jordi?
Ha de ploure només a la tarda en algunes comarques del nord. Podríem dir les comarques que fan frontera amb França, per tant, Pirineu, comarques del nord de Girona, Alt Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, sobretot en aquestes zones del nord de la demarcació de Girona, aquí és on pot ploure més avançada la tarda, a partir de les 5-6, o sigui que la majoria dels actes entenem que es poden salvar, o en tot cas avançar està en aquestes comarques del nord.
Amb intensitat o anecdòtiques?
En principi, alguns ruixats poden ser localment forts i amb tempesta. A partir de Banyoles, Figueres cap al sud, si arriben serien més descafeïnats. Pot arribar algun ruixat a la mateixa ciutat de Girona a mitja tarda, o sigui que no esperem gran intensitat pel que fa a la pluja a la capital de les comarques gironines, però sí més al nord, Figueres, Olot, Besalú, totes aquestes comarques ja més a prop de la frontera amb les muntanyes franceses, doncs alguns ruixats poden ser forts, deixar de 10 a 15, 20 litres per metre quadrat en poca estona, i també de manera més inconexa i irregular a la resta del Pirineu i Prepirineu. De cara al vespre, 8, quarts de 9, aquests ruixats poden baixar cap al Berguedà, a Osona, la plana de Vic, més irregulars, molt menys importants que els que veiem més insistint, sobretot a mitja tarda, 5, 6, al voltant de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès. Aquesta zona del país és on la diada doncs es pot espatllar una mica, però almenys al matí el salvem amb un cel mig ennuvolat estones. No acabarà d'aixecar-se, ho veiem des de Barcelona, també Camp de Tarragona, núvols baixos, a les comarques interiors. S'han d'anar trencant més estones de sol al migdia, esperant aquest canvi que, com dèiem, s'ha de concentrar al nord de Catalunya. La resta no ho notarem, i fins i tot sensació gairebé d'estiu o preestiuenca pel que fa a la temperatura al Pla de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre.
Per tant, és un dia, bàsicament, a bona part del país, magnífic, i amb aquests petits detalls que seran els ruixats a partir de la tarda en algunes comarques del nord del país. Doncs bé, amb aquesta previsió meteorològica, gràcies Martí, majoritàriament sense pluja, avui arriba el punt àlgid d'aquest Sant Jordi XXL, allargassat tot el cap de setmana, amb llibreters i floristes que esperen amb candeletes la jornada d'avui, l'afronten amb molt optimisme, tenint en compte ja els precedents del que va passar ahir i fins i tot divendres. Les previsions, us ho hem anat explicant, és que es facturin 22 milions i mig d'euros en llibres, es venguin 6 milions de roses, i per això des de Trenc d'Alba que els principals carrers de tot Catalunya s'estan començant a omplir amb paradetes de llibres i de roses a punt per rebre els autors també que signaran els seus exemplars. Per palpar com està arrencant aquest Sant Jordi al carrer, connectem amb la Maria Cusó des de Barcelona, Bàrbara Julve des de Girona, Esteve Giral a Tarragona i Julen Adres des de Lleida. Bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Doncs bé, comencem per Barcelona, per on avui passaran milers de persones i hi haurà el gran desembarcament dels principals escriptors d'aquest Sant Jordi, que signaran llibres durant tot el dia. A més de la Rambla, el centre neuràlgic de la diada serà la Superilla Literària, al voltant del Passeig de Gràcia i de la Rambla Catalunya. És un espai de 154.000 metres quadrats dins d'aquest rectangle que us hem anat explicant, que formen Balmes, Gran Via, Pau Claris i Diagonal, i aquesta superilla obliga a tallar el trànsit de tots aquests carrers, i això, evidentment, pot complicar la mobilitat pels que no ho tinguin present. I anem en directe des d'aquesta Superilla Literària a la confluència Passeig de Gràcia Diagonal. Maria Cusó, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, perquè aquí realment hi ha una activitat frenètica des de fa moltíssima estona. Hi ha desenes de furgonetes grans i petites que intenten arribar al cor de Passeig de Gràcia a través d'algunes de les vies que són perpendiculars per descarregar palets i palets carregats de llibres i de roses en aquesta jornada que s'espera històrica. Des d'on estic jo, la vista del Passeig de Gràcia és espectacular, perquè és com un mar de tendals blancs que mica en mica es van omplint de colors, amb les senyeres que estan pràcticament a totes les parades, també amb els llibres i amb les roses que llibreters i floristes van col·locant, diguem que amb molta alegria. És a dir, han matinat molt, però la gent aquí té ganes i es respira aquest ambient històric. A més, hem de dir que és un tendal llarguíssim, de quasi 3,2 quilòmetres, i és que recordem que hi haurà més de 320 parades en aquesta Superilla Literària i 170 punts de signatures. Però malgrat que aquest serà el punt neuràlgic de la festa aquí a Barcelona, recordem que també s'estendrà per altres punts. Ho dèiem ara, a la Rambla, amb 280 metres de parada, que recupera aquest espai històric de Sant Jordi, però també als barris, a Gràcia, a Sant Andreu, a Sarrià, a Poblenou i a les Corts, hi ha preparada moltíssima activitat aquest Sant Jordi.
I a Girona, mentrestant, les paradetes que estaran instal·lades a la Copa, que és on habitualment també tenen el seu punt de venda moltes de les entitats de la ciutat, a aquesta hora, però tot just s'estan traient els llibres i les roses, perquè allà es comencen a vendre a partir de les 9. Anem fins allà, fins a aquella esplanada amb la Bàrbara Julve al Passeig de la Copa, per veure com estan anant els preparatius. Bàrbara?
Sí, doncs les parades van agafant forma. A aquesta hora, floristes i llibreters folren amb ganes taulells i col·loquen les senyeres que decoren les taules. Uns espais que es van omplint de flors i de llibres en aquesta Copa de Girona. Les parades tornen cap aquí després que l'any passat la pluja les portés fins al Palau Firal. El dia aquest any acompanya, de moment. S'espera a Girona multitud de persones que passejaran per veure, comprar i aconseguir la signatura del seu autor preferit. Fins a 46 escriptors signaran els seus llibres a partir de les 11 i durant tot el dia. Entre ells, Tura Soler i Jordi Grau, Maria Mercè Roca, el xef Quim Caselles o David Pagès. Autors gironins que en general s'espera que tornin a tenir un lloc destacat en el rànquing de vendes, no només de llibres, sinó també en contes, tal com ens explicava ara mateix una llibretera. Les roses tractades, que duren per sempre, en muntatges o sense, seran de les més venudes al costat de la tradicional vermella.
Mentrestant, a Tarragona, les 140 paradetes que hi ha a la ciutat es posen en funcionament també a les 9, en aquest cas totes instal·lades a la Rambla Nova, Esteve Giral.
Doncs sí, prop de 140 parades en aquesta Rambla Nova de Tarragona. Ja ho tenen molt avançat, aquesta hora, força nervis, pressa, correcuita també per acabar de col·locar les roses i els llibres en aquestes parades amb moltíssimes senyeres i amb molta gent ja que passeja, que s'avança pràcticament allò que deixin els llibres damunt de les taules i que comenci aquest Sant Jordi a Tarragona a partir, com deies, de les 9 del matí. Molta gent també que ja ha comprat la rosa i allò de pressa per fer la feina. Algunes roses també regalades, hem vist ja els primers petons aquí a la Rambla Nova de Tarragona. El cel una mica ennuvolat, pràcticament no veiem el blau, però avui serà un gran dia aquí a Tarragona de Sant Jordi, perquè el coincidim diumenge, segurament la capital tarragonina farà de pol d'atracció, vindrà moltíssima gent, a banda de tarragonines i tarragonins aquí a la Rambla Nova, per viure aquesta diada especial, aquesta diada de Sant Jordi, per oblidar la pluja de l'any passat, per oblidar del tot, ja no cal dir-ho, la pandèmia, i per disfrutar també de les desenes d'autors locals del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre també, que estrenen avui també el seu llibre.
I mentrestant a Lleida, llibreters i floristes que, ho explicàvem ahir, patien per si avui hi havia un èxode de lleidatans per anar a passar el Sant Jordi a d'altres llocs, per exemple a Barcelona, que és on es concentra bona part dels autors. Tot i això, la Rambla Ferran s'omplirà durant el dia de paradetes, Julen Andrés.
Sí, a la ciutat de Lleida l'activitat es concentrarà aquí, a la Rambla de Ferran, on estaran ubicades les diferents parades de llibres i roses. Ara, de moment, els matiners ja comencen a ocupar els seus llocs marcats al terra i estan muntant les seves parades, però la gran majoria encara no ha arribat i hi ha poca activitat. Oficialment, l'horari marcat és de 9 del matí a 9 de la nit, on per part de la paeria hi tindran lloc diferents activitats.
Vaja, sembla que hem perdut la connexió amb Lleida, mirarem de recuperar-lo més endavant, però en tot cas ara us ho explicàvem, avui pot ser un dia complicat per la mobilitat, especialment a Barcelona, perquè es preveu al voltant d'aquesta superilla literària que hi hagi milers i milers de persones desplaçant-se per celebrar el Sant Jordi, però no només per la diada, perquè és que la concentració d'aquest cap de setmana és extraordinària. En un mateix diumenge s'hi barregen aquest Sant Jordi, el Barça Atlètic de Madrid d'un quart de cinc de la tarda, el Comte de Godó de tenis, avui la final, o la Fèria de Baril. Tot i la complexitat, Mossos i Guàrdia Urbana diuen que tenen efectius per tot i, de fet, cap informe preveu incidents. Això sí, compte i, per tant, fan una crida a estar alerta amb els carteristes. Benet Iñigo.
La presència d'agents d'uniforme serà ben visible al centre de Barcelona, uns per controlar la seguretat i d'altres per intervenir en la mobilitat, que amb tants carrers tallats serà complicada. De fet, en el marc de les mesures antiterroristes, l'Ajuntament ha instal·lat 230 New Jerseys, blocs de formigó, a l'entrada d'aquests carrers. La Guàrdia Urbana, per exemple, dedicarà 275 agents específicament al dispositiu de Sant Jordi, però a més dels uniformats, un dels eixos del dispositiu dels Mossos seran els agents de paisà, per prevenir o enxampar infraganti furts i robatoris. Se'n desplegaran tant al carrer com al metro o als ferrocarrils on hi haurà més gent. Des dels Mossos asseguren que, a més, estan acostumats a tenir diversos focus d'atenció en una ciutat com Barcelona i el dispositiu de Sant Jordi no afecta el que es fa habitualment al Camp Nou, amb efectius de la Brigada Mòbil, i encara els dona més tranquil·litat que només s'han venut un centenar d'entrades als aficionats de l'Atlètic de Madrid, de manera que el partit ni tan sols es considera d'alt risc. També ajuda que els escenaris d'altres esdeveniments, com el Godó o la Fèria d'Abril, es facin en espais ben lluny del centre de la ciutat.
Gràcies, Benet. Doncs això, la qüestió de la seguretat important, però en tot cas un Sant Jordi que dèiem que es preveu de molta venda, estan bastant contents i amb molt bones previsions el sector literari, la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters, que preveuen una diada de molt bons números. Aquest bon temps que fa de moment i que es preveu durant tot el dia a bona part del país, juntament amb el fet que ja no s'arrossega ni una restricció de la pandèmia, també ajuda que tinguin bones perspectives. Ho deia ahir el Via Lliure de RAC1, president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, i també el president del Gremi de Llibreters, Eric Del Arco.
que les perspectives són boníssimes. El fet de tenir doncs, tota la setmana per endavant, jo crec que és molt bo.
No hi ha por d'una pluja arreu. El primer Sant Jordi sense cap restricció. Hi ha més llibreries, hi ha més editorials. Sumes tot i, clar, fa unes previsions d'il·lusió fantàstiques.
El sector que creu que la superilla literària de Barcelona, Balmes, Gran Via, Pau Claris, Diagonal, ha arribat també per quedar-se. Com que la gent hi pot passejar, sabeu, sense aglomeracions, asseguren que la compra de llibres i roses és molt més agradable que en d'anys anteriors i per això confien que la fórmula que s'ha fet en les últimes diades s'apliqui també quan sigui un dia feiner, que això és l'any que ve. Dimarts cau en feiner. Veurem si aquesta superilla literària es manté de la mateixa manera d'aquí a un any. Però tornem al dia d'avui perquè en les pròximes hores hi haurà aquesta mena de competició que denosten els autors però que promocionen les pròpies editorials, que és inherent a la Diada de Sant Jordi, que és la llista de llibres més venuts. De moment, alguns dels autors que al llarg del cap de setmana s'han estat venent més, i això ho asseguren també des del sector, en Xavier Bosch amb el 32 de març, o la Gemma Ruiz amb Les nostres mares, i evidentment també el gran fenomen de la Sotana, amb la seva gran enciclopèdia del Barça, que es perfila com un dels més venuts en el gènere de no ficció. Alguns d'aquests autors, Xavier Bosch, per exemple, o la gent de la Sotana, ens acompanyarà a partir de les 10 del matí al Palau Robert de Barcelona, des d'on farem programa especial per celebrar la Diada de Sant Jordi amb tothom que ens vulgui acompanyar. Si passeu per allà durant el matí ens farà molta il·lusió, i a més d'autors de llibres de la gent de RAC1 hi haurà molta música. Atenció a això, perquè hi haurà duet inèdit entre Judit Nederman Nederman per un cantó i de l'altre la guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda. No es coneixien, però la Mariona és una gran admiradora de la Judit Nederman i va haver-hi proposta de fer duet inèdit i es produirà a partir de quarts d'una del migdia al Palau Robert, si ho voleu veure. Absolutament inèdit i molt especial. Abans hi serà també Rita Payés. Nunca vas a comprender. Una de les veus més fantàstiques que tenim al país, reconegudes, fent duet amb la seva parella, amb qui comparteix, com dèiem abans, projecte musical i de vida, que és en Pol Batlle. Tampoc hi faltarà un dels grans grups del moment a casa nostra, que són els Tiets. No vull saber. Compte que aquests seran molt d'hora, eh? D'aquí a un parell d'hores, 10:30 del matí aproximadament, 10:45, els Tiets cantaran aquest Coti per Coti des del Palau Robert, per tant els fans ja us podeu anar afanyant. Aquesta tarda els Tiets, que actuen al Camp Nou, per cert, a la mitja part del partit entre Barça i Atlètic de Madrid, que miraran de fer ballar aquesta sardana que s'ha incorporat ja entre el jovent als 90.000 espectadors que podria haver-hi a l'estadi. Un partit precisament marcat per la Diada de Sant Jordi, des del punt de vista reivindicatiu. Hi haurà aquesta actuació dels Tiets a la mitja part, que forma part d'una reivindicació lingüística organitzada per Òmnium amb la col·laboració del club i que comptarà amb un gran mosaic en què s'hi podrà llegir Comparteix el català, i a més hi haurà Núria Piques i Mònica Terribas, vicepresidenta d'Òmnium, llegint un manifest per reivindicar el català dins del món de l'esport. Efectivament, aquest Barça Atlètic de Madrid que impacta al mig de la jornada de Sant Jordi, un quart de cinc de la tarda, des d'aquesta hora i una hora abans, RAC1 podrem anar-ho seguint, amb l'objectiu, Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
De que el Barça retrobi amb el gol després d'encadenar tres partits sense guanyar ni marcar i deixar la Lliga pràcticament sentenciada. Per fer-ho, Xavi Hernández recupera dos jugadors clau com són Pedri i Frenkie de Jong,
que tornen després de lesió en un moment en què l'equip més el necessita, perquè els últims partits, com explicava, s'han callat absolutament a nivell ofensiu i no va marcar ni contra el Madrid a la Copa, el dolorós 0-4 de la tornada de les semifinals, ni contra Girona ni Getafe els últims partits de Lliga. L'entrenador Xavi Hernández diu que és moment de reaccionar.
Tornar a la identitat, tornar a tenir bones sensacions, tornar a generar moltes més coses en atac, tornar a tirar la línia defensiva molt alta, estar concentrats. Bé, hi ha circumstàncies durant la temporada que et fan baixar una mica el nivell, hem baixat el nivell, doncs ara l'hem de tornar a pujar, no? Diria que és un partit per reaccionar.
El partit d'aquesta tarda és important per recuperar sensacions a nivell de joc, però també, Xavi, pel resultat. El Real Madrid no va fallar ahir contra el Celta, 2-0 al Bernabéu amb gols de Marco Asensio i Ceballos, partit plàcid pels blancs, i és provisionalment a 8 punts del liderat del Barça. Per tant, guanyar avui l'Atlético suposa recuperar els 11 punts de marge i pràcticament sentenciar la Lliga, quedaran només 8 jornades. No fer-ho, en canvi, seria donar ales a l'esperança blanca. Avui, tant es com marca, ja titulant, el Madrid no se rinde.
si no es guanya avui, s'assemblaria certa desconfiança al Camp Nou.
I també té un altre al·licient al partit d'avui, que és veure de votar, sí, en el cas que Xavi ho considerés oportú, la nova estrella precoç del Barça, que és...
I tan precoç.
Però és que és una barbaritat. Només té 15 anys i és el jove convocat al Barça més jove de la història, que es diu Yamin Lamal.
Sí, farà el 16 al juliol. Encara, de fet, no ha jugat amb el Barça Atlètic i és, com dius, el més jove en anar convocat en un partit oficial, això sí, amb el primer equip del Barça. Si juga, naturalment, també serà el més jove en debutar en un partit oficial amb el Barça. Xavi deia ahir que és un futbolista amb un potencial esplendorós.
Té molta personalitat, té talent, té última passada, té 1 contra 1, és fort. Estem davant d'un futbolista que podria marcar una etapa important al club, no? Per tant, sense cap por, el fiquem a la llista, he parlat amb ell, està content, està agraït, està feliç, per tant, si es dona la circumstància de que pot participar, estic convençut que ens pot ajudar.
I aquesta nit ha passat pel, tu diràs, Sergi Runge, qui el va entrenar fa 2 temporades al cadeta del Barça i ara treballa al planter del Bayer Leverkusen.
Jo crec que especial és precisament la paraula que el defineix. Un jugador que quan toca la pilota de seguida veus que, ostres, molt coordinat, que pràcticament finta quasi sense moure els peus a terra, només amb el cos. Sí, té un talent innat que el fa molt especial.
Per cert, que la gran amenaça en aquest cas pel Barça, que és de les files de l'Atlètic de Madrid, és un ex jugador del Barça, en el seu millor estat de forma, Antoine Griezmann.
Sí, l'equip de Diego Simeone viu el millor moment de la temporada, encadena 13 jornades sense perdre i 6 victòries seguides. De fet, no perd des que el Barça els va guanyar el Metropolitano 0-1 al mes de gener. L'Atlètic és tercer a la Lliga, 13 punts del Barça i a 5 de la segona plaça del Real Madrid, i liderat, com deies, per un Antoine Griezmann que està en un grandíssim moment de forma. Qui no serà al Camp Nou aquesta tarda vestit de blanc i vermell és Memphis Depay, un altre exblaugrana que està lesionat, tampoc Llorente ni Condovià sancionats, però el rendiment de l'Atlètic de Madrid depèn en gran mesura d'un Griezmann que ja suma 11 gols i 9 assistències a la Lliga. El seu tècnic, Diego Simeone, n'està encantat.
Cuando le está bien, el equipo juega a un fútbol diferente. Lo hemos sufrido durante gran parte de la temporada pasada porque no había llegado a su nivel. Lo hemos sufrido la primera parte de la temporada, como ustedes saben. I ara està extraordinàriament bé.
Aquest Barça Atlètic de Madrid que impacta al mig de la Diada de Sant Jordi i que, com dèiem abans, estarà afectat per aquesta qüestió, tenyit d'aquesta qüestió, perquè hi haurà reivindicació lingüística amb el Barça sumant-se a la campanya L'Esport treu la llengua d'Òmnium Cultural. Hi haurà un mosaic on s'hi llegirà Comparteix el català i actuació dels tiets, com dèiem abans, intentant fer ballar la sardana del Coti per Coti els que hi vagin fins al Camp Nou. I, per cert, enmig de tot això, la Diada de Sant Jordi, el Barça, doncs hi ha un nom que ha aparegut des de fa setmanes a l'actualitat culer, que és Leo Messi, i que ahir Gerard Romero, a través del seu canal de Twitch, explicava que s'ha afegit a la festa, que ha arribat a Barcelona també aquest cap de setmana. No sabem si per anar al Camp Nou,
home,
si per anar...
generaria un problema d'ordre públic, em sembla,
si per anar
a
comprar llibres, Camp Nou... o bueno, i a la superilla literària no generaria un problema,
també.
No ho sabem exactament què fa a Barcelona, venia amb la
problema,
família,
també t'ho dic,
sí, sí. En tot cas, Leo Messi és per Barcelona també en aquest cap de setmana, marcat per Sant Jordi, per l'actualitat culer. Gràcies, Quim, fins ara. D'aquest partit del Barça, evidentment, també en parlarem durant aquest especial de Sant Jordi. Vindrà al Palau Robert Joan Maria Pou i també la Marta Ramon, cap al voltant de les 12 del migdia. Marta Ramon, que per cert és autora també aquest cap de setmana per partida doble, marca també el Sant Jordi a través de dos llibres. Un és Superheroïnes de l'esport amb poders com els teus, i també el seu relat, que hi ha el relat Solidaris de l'esport. També hi ha d'altres companys de RAC1 que seran protagonistes de la Diada. La meteoròloga Mònica Usar, que presenta El tresor de la Candelera, també el col·laborador del Versió RAC1, Xavier Salamartín, que publica, és un dels llibres més demandats d'aquest Sant Jordi, De la sabana a Mart. Laura Fa, també al costat de Marta Pontnou, relaten el dia a dia de les dones catalanes amb els pecats de la Xona. I en l'àmbit dels esports, Lu Martín, que també ha publicat Quan varen ser eterns, que descriu l'etapa de Pep Guardiola al Barça. Pel que fa al públic infantil, Marc Artigau publica Els perseguidors de paraules. 2:02 del matí, i al costat d'aquestes parades de llibres hi ha les de les Roses, que des d'ahir omplen els carrers del país. Durant tot el cap de setmana i sobretot avui se'n vendran un terç, fins a un terç de totes les que es venen a l'any. La clàssica és la rosa vermella, no té rival, però cada cop se'n troben més varietats, Montse Martí.
Aquest any una de les incorporacions és la rosa color caramel, segons Merca Barnaflor, i diuen que és tendència a pintar les espigues de colors i prescindir cada cop més del plàstic. La previsió dels majoristes i floristes de Merca Barna és vendre 6 milions de roses aquest Sant Jordi. Triar entre tanta varietat pot ser un problema pels indecisos. El president del Gremi de Floristes de Barcelona, Joan Guillén, diu que el primer que s'ha de mirar és que sigui una flor que no tingui el cap tort ja d'entrada i que la fulla tingui una part verda.
Jo ara, si per exemple, agafes una rosa que hi ha a la floristeria i trec el pètal de fora, fins i tot per la part de connexió amb la rosa, veuràs que és verd. Si fos negre, és que està passat.
El 97% de les roses aquest Sant Jordi venen de Colòmbia, Holanda i Equador. Només el 3% són de proximitat.
97% de les roses que venen de fora a Catalunya. 30 segons i arribarem a 8:45 del matí. Doncs bé, sobretot això que us hem explicat, ahir ja es va viure, en certa manera, la prèvia de la Diada de Sant Jordi amb la festa tradicional de l'avantguàrdia, la revetlla literària que es va celebrar, com sempre, a l'Hotel Alma de Barcelona. Ho veiem avui a la portada del diari amb una gran fotografia amb el protagonisme absolut per Pedro Almodóvar, que també és a Barcelona presentant llibre, surt al mig de la foto acompanyat de la poeta Juana Dolores amb un drac de fons, amb una catifa vermella als peus. També hi apareixen alguns dels grans protagonistes del dia: Xavier Bosch, Dolores Redondo, Andrea Genovart, Carles Porta, Joana Marcús, Eva Baltasar, Ignacio Martínez de Pisón o Ramon Andrés. Segons explica La Vanguardia, la crònica, de fet, Ignacio Martínez de Pisón, mentre esperaven, perquè es va fer esperar una mica el director de cinema, Pedro Almodóvar, va dir: ah, vaja, ara ho entenc, som les noies al Almodóvar, i es va seure en un racó. Xavier Bosch i Carlos Tanón, col·laboradors d'aquest programa, van explicar a RAC1 que passaran el dia signant i que segur que aquest any la gent ho gaudirà de valent.
Serà un Sant Jordi absolut, perquè després de 3 anys de molta raresa serà el millor Sant Jordi de la història. Jo, cada hora, amb una parada d'una llibreria diferent.
En una societat que som tan continguts, Sant Jordi sempre és una bogeria i és molt extrema i molt exagerada. Jo crec que estarà fantàstic.
Aquesta festa literària de La Vanguardia la va seguir Marina Arbós.
Una trobada festiva que molts escriptors ja tenen marcada al calendari, que serveix per reunir algunes de les cares més conegudes del món literari el dia abans de Sant Jordi. Tots els autors coincideixen que enguany serà una diada indiscutible, després que els últims anys s'arrosseguessin restriccions per la pandèmia i que l'any passat la pluja en deixés un sabor agradolç. Gemma Ruiz Palà i Màrius Serra expliquen a RAC1 que gaudiran de la festa com mai i que en tenen moltes ganes.
M'agradaria viure'l conscient de tota la sort i el privilegi que és haver guanyat el Sant Jordi, estar tenint tan bon impacte, que la gent s'ho passi bé, que sigui festiu, que tothom gaudeixi del dia.
Penso viure-ho amb un esperit cruifista. Penso sortir al camp a gaudir. I és un dia que és un caos, però és meravellós.
A part dels autors, també s'hi van acostar personalitats com el cineasta Pedro Almodóvar, que aquest any ha publicat un llibre autobiogràfic. Això sí, la festa no es va acabar gaire tard perquè els autors havien d'anar a dormir d'hora, que avui els espera un dia de molta feina.
Gràcies, Marina. Festa literària que va ser punt de trobada cultural com sempre, però també política, amb la presència de fins a 7 ministres, 3 consellers i candidats a l'alcaldia de Barcelona. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, explicava a RAC1 que el fet que hagi caigut en cap de setmana ha permès a tothom gaudir de la festa tot el cap de setmana i que el sector literari en tenia moltíssimes ganes.
La tradició de Sant Jordi per si és una festa molt maca i molt bonica, però juntar en un espai que siguin els editors, els escriptors, els periodistes, i puguem tenir aquest moment d'estar junts i xerrar, doncs és molt maco. Ella està molt contenta, molt il·lusionada, després d'aquests temps que hem vingut amb el tema de la pandèmia, que hem estat un parell d'anys en una certa crisi, i la veritat és que es respira un ambient de molta alegria. Estem bastant contents.
No vam parlar en aquesta revetlla literària, però com dèiem, s'hi va veure bona part del govern de Catalunya. També va ser l'escenificació del desembarcament del govern d'Espanya a Barcelona. Hi havia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la meitat del Consell de Ministres espanyol, amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb el ministre de Cultura, Miquel Iceta, la d'Igualtat, Irene Montero, Raquel Sánchez, la de Transports, també Joan Subirats d'Universitats, o Félix Bolaños de Presidència, i fins i tot el d'Exteriors, José Manuel Álvarez. També van passar per l'Hotel Alma alcaldables de Barcelona, va ser-hi l'alcaldessa Ada Colau, també Xavier Trias, Ernest Maragall o Jaume Collboni. Doncs bé, tots aquests polítics que hi eren a la revetlla literària de La Vanguardia, que han aprofitat els grans esdeveniments d'aquest cap de setmana, Sant Jordi i la Fèria d'Abril, per participar en actes de precampanya per les eleccions. Per exemple, Yolanda Díaz aprofitava que era Barcelona per donar suport a Ada Colau, la vicepresidenta vicepresidenta, segona i ministra de Treball, feia aquesta comparació dels seus principals rivals polítics.
Y hoy os digo con claridad que si gobierna el Partido Popular, las opciones de derechas, tengan el nombre que tengan, también en la ciudad de Barcelona, van a hacer lo que las leyes hoy permiten. Y querida Ada Colau, mensaje para Feijóo, mensaje para Trias, se acabaron las leyes de austeridad también en el municipalismo de nuestro país.
Doncs bé, precisament Feijóo ahir va ser a un acte del PP a Castelldefels, en el seu cas va insistir en l'ofensiva contra el PSOE, va criticar les últimes mesures d'habitatge anunciades per Sánchez, diu que l'única llar que li preocupa, diu Feijóo, és la de Moncloa.
Yo ya sé que al señor Sánchez le preocupa la vivienda, sobre todo su vivienda. La vivienda que más le preocupa al señor Sánchez es el Palacio de la Moncloa, eso está claro. Pero para eso, queridos amigos, hay que ganar las próximas elecciones.
I qui també va atacar el PSOE des de Catalunya és la ministra d'Igualtat, Irene Montero. En una entrevista avui al diari Ara, acusa els socialistes d'haver cedit davant la pressió de la dreta per reformar la llei del només sí és sí.
El Partido Socialista, hay ciertos sectores reaccionarios en nuestro país que saben que tocando las teclas adecuadas pueden torcerles el brazo. Y eso ha pasado con esta reforma de la ley solo sí es sí.
I per cert, qui també és a Barcelona per Sant Jordi és Clara Ponsatí, l'exconsellera que avui té previst signar exemplars del seu llibre Molts i ningú, l'eurodiputada que es passejarà pels carrers de la capital en la vigília de la seva cita al Tribunal Suprem. De moment manté en l'aire si demà anirà a Madrid o no davant del jutge Pablo Llarena, que l'ha citat a les 11 del matí. De moment l'únic que es confirma des de l'entorn de Ponsatí és que el mateix dia té previst assistir a l'Eurocambra a les 3 de la tarda. Recordem que l'eurodiputada de Junts va tornar a Catalunya el dia 28 de març per primer cop després de 5 anys i mig d'exili i des del primer moment va mantenir que no es presentaria voluntàriament al Suprem. 8:35, més enllà del desembarcament polític de Madrid, ahir Xavier Trias va presentar també la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona al complet amb noms com Neus Munté, Jordi Martí, Victòria Alsina, Damià Calvet, Joana Ortega o Ramon Tremosa. L'alcaldable de Junts, de fet, deia que la seva candidatura traurà 16 regidors dels 41 que hi ha.
I hem fet un equip que jo crec que és molt potent. És un equip guanyador, que hem parlat 11, 12 persones. Però això no vol dir que entreguem 11 o 12. Nosaltres en traurem 13, 14 o 15 o 16 si no varem, si panquem, si generem una onada d'entusiasme.
Xavier Trias, que per cert diu que assumirà el cartipàs de seguretat si arriba a l'alcaldia. I mentre apunta amunt pel que fa als regidors als quals opta, des del PP els diuen que no comptin amb els seus vots, almenys no gratuïtament. Ho deia el candidat popular Daniel Sirena.
Los ciudadanos de Barcelona que voten al Partido Popular lo van a hacer para conseguir una mejor Barcelona y por tanto nosotros vamos a poner encima de la mesa nuestro programa electoral, nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona para hacer de la ciudad de Barcelona una ciudad mejor. Les digo desde aquí al señor Trias que respete a los votantes del Partido Popular, a los votantes constitucionalistas.
I per la seva banda, Esquerra, que insisteix en la seva ofensiva contra comuns i socialistes. Un dia abans que la ciutat s'ompli per Sant Jordi, deien que el model d'Ada Colau i Jaume Collboni passa per convertir Barcelona en una ciutat de souvenirs.
Aquest ajuntament, en lloc de protegir el comerç de proximitat i de preservar-lo de determinades evolucions, doncs està aconseguint convertir Barcelona en una ciutat de souvenirs. Totes les transformacions comercials que veiem van en aquesta direcció.
Ernest Maragall, alcaldable d'Esquerra Republicana, a dues setmanes perquè arrenqui la campanya electoral. Passat 6:45 del matí, abans us parlàvem de la reivindicació del català també durant el Sant Jordi. Tota atenció al que us podeu avançar aquesta hora des de RAC1, els fans d'un gran manga conegut a nivell internacional com és One Piece. RAC1 us pot avançar que a partir de dimecres els mangas de la sèrie es publicaran en català. És One Piece, la publicació japonesa més venuda de la història. De fet, s'han venut més llibres de One Piece que llibres de Harry Potter. Fins ara, però, els mangas no estaven editats en català. És una notícia que arriba tot just 20 dies després que també s'anunciés que el Super 3 havia recuperat els drets de l'anime i que reprendrà l'emissió del One Piece 9 anys després. Segons reconeixen a RAC1 des de l'editorial Planeta, encarregada de distribuir els mangas, tot plegat és conseqüència de l'interès creixent en el món de l'animació japonesa. En té més detalls Joel Penya.
Dimecres sortiran a la venda els 3 primers volums del manga en un sol llibre, aproximadament 600 pàgines, les 600 primeres de la història que es va publicar per primera vegada el 1997 al Japó, a partir de llavors, cada dos mesos es publicaran tres volums nous. Segons el director editorial de Planeta Còmic, David Hernando, han decidit ara traduir One Piece perquè en els darrers anys hi ha hagut un augment de vendes de mangas a Catalunya. De fet, Arraco avisa que fins i tot s'estan guanyant un lloc a Sant Jordi.
Sant Jordi el que més es venen són llibres, no còmics, manga o novel·la gràfica, no? Però sí que com el manga està creixent i això ha provocat sobretot l'entrada de públic infantil, això sí que ho estem notant els últims anys a Sant Jordi, que està augmentant la demanda sobretot pel públic infantil.
I pels seguidors més veterans de One Piece, la traducció de Planeta seguirà la línia que va marcar el Super 3 amb els 500 capítols que va doblar. És a dir, es traduiran alguns noms, com el del protagonista, que en lloc de Luffy, com en el manga original, es dirà Ruffy.
Gràcies, Joel. I mentrestant, encara bones notícies pel català i pel món literari, perquè l'empresa d'audiollibres Audible aposta pel català i augmenta fins a 600 títols al seu català. Això després que les hores escoltades en català hagin augmentat un 75% en un any. Entre les novetats que han afegit aquest 2023 hi ha la ficció del 32 de març de Xavi Bosch o els Pijos de Mar Giró, entre altres. La directora de Relacions Editorials d'Audible, Irene Vigas, admet que la xifra d'audiollibres en català creixerà perquè és un producte que permet consumir literatura fàcil.
L'audiollibre permet suplir aquesta mancança, perquè tu pots escoltar un audiollibre mentre estàs fent altres coses, mentre tens les mans ocupades, els ulls ocupats, mentre camines, mentre fregues els plats. Llavors aquest espai és un dels més rellevants on entrem nosaltres.
Hem de dir que en el sector de l'audiollibre, la indústria catalana editorial representa un 10% dels ingressos a l'estat espanyol. 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí i encara parlant de cultura i del país. Atenció, que la companyia elèctrica d'Arma va convertir ahir el Palau Sant Jordi en una gran festa major per celebrar 50 anys. Aquest va ser el clímax del concert, el popularíssim Presó del Rei de França amb l'inconfusible saxo d'en Joan Fortuny, tot un himne que va servir per tancar més de dues hores de fusió entre rock, jazz, sons psicodèlics i la posada en escena habitual de la Dharma. Això en un tram final de concert apoteòsic en què la banda del barri de Sants de Barcelona va fer sonar els seus temes estrella com aquest correfoc. Correfoc que va ser literal, amb la platea plena de diables que van encendre les seves forques posant dempeus tot el públic. 10.000 espectadors, un Palau Sant Jordi que no era ple del tot i que va vibrar també amb el clàssic Inanna. Amb cançons que han transcendit el seu repertori que formen part ja de la cultura popular. A l'escenari, de fet, més enllà dels 6 integrants del grup, hi van passar desenes de timbalers, de grallers, de bastoners i els castellers de Sants. També noms mítics de la música del país, Maria del Mar Bonet, Sopa de Cabra, Els Gossos, Joan Reig, membre dels Pets, concert, a més, amb to reivindicatiu important, com és comú la Dharma, i que en diverses ocasions es van sentir crits a favor de la independència de Catalunya, proclames pacifistes i també contra els drames migratoris al Mediterrani. El Palau Sant Jordi ho va seguir tot plegat, Cesc Giró.
Del 94 al 2023, 29 anys i la Dharma ha tornat al Sant Jordi amb la mateixa energia. A la segona cançó, Joan Fortuny ja s'havia obert la camisa fins a baix, corrent amunt i avall de l'escenari, mentre el públic repetia el crit insígnia. Lema que es van fer seu tots els artistes convidats, des de Maria del Mar Bonet, Els Gossos, Sopa de Cabra i Els Tiets, que marcaven d'alguna manera el relleu generacional. Els membres de la banda ironitzaven sobre el pas del temps acabat el concert.
Saps per què el de les cadires? Perquè és que el públic és de la nostra, de l'edat nostra, ja també. I pensàvem, home, la gent, potser si no pot seure alguna no vindrà, no?
Concert amb molt contingut polític, un poema de Jordi Cuixart escrit a la presó. Cuixart, de fet, va sortir del guió animant el públic abans de l'última cançó. I amb la presó del Rei de França, una pluja de confeti que va cobrir la platea i que, tot i els 50 anys, només va ser un fins aviat.
Un fins aviat, gràcies, Cesc, perquè la Dharma encara té corda. Un cop acabat el concert de Sant Jordi, els integrants de la banda reconeixien en declaracions a RAC1 que seguiran actuant fins que els quedi energia.
Quan s'acabi l'energia, diguem, mira, Joan, què fem, ho deixem, no?
Vull dir, no hem parlat si continuarem fent un disc nou o deixarem de fer un disc nou o no. No ho sé, de moment continuarem la gira dels 50 anys, que és l'únic que tenim previst, i després ja veurem què fem.
Quan ho fem no ens porta enlloc. saps? Allò, què farem d'aquí 3 anys o 4? Ja hem deixat de pensar així.
Sobre el concert de la Dharma, avui articles a la premsa, Jordi Bianchot, El Periódico, que destaca l'espectacle que va donar el grup des del primer minut amb els seus efectes pirotècnics i atrets o colorista, tot i no omplir el Sant Jordi. També el diari Ara, Xavier Cervantes, que posa el focus en l'entusiasme del públic, el va rebre amb crits de força Dharma. En la mateixa línia, Guillem Vidal, al Punt Avui, diu que el Sant Jordi no es va omplir, però que la temperatura va estar ben amunt des de les 9 i 10 de la nit, en un inflamat concert de celebració dels 50 anys de l'elèctrica Dharma. Mentre això passava a Barcelona, ben lluny d'aquí, a Califòrnia, Rosalía, una altra catalana, tornava a guanyar-se el públic d'un dels grans festivals mundials, el Coachella. La de Sant Esteve Sarrovires, que ha tornat a actuar aquesta matinada en el Festival dels Estats Units com a cap de cartell del dissabte, aquest cop sense grip, com va confessar que va cantar fa tot just una setmana, i amb temes com aquest melòdic Hentai. O l'enèrgic Despechà. També Rosalía ha cantat Saoko, Con Altura, també els últims temes que ha publicat amb la seva parella Raúl Alejandro, Vampiros Obeso, aquesta vegada, però sense el seu company a l'escenari. La catalana ha recordat els seus inicis quan tenia 16 anys actuant a bars i restaurants.
I was playing in bars, I was playing in restaurants, I was playing everywhere, anywhere, and this is such a blessing. Thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart.
Això ho agraïa l'oportunitat d'haver participat a Coachella. De fet, Rosalía és la primera catalana que és cap de cartell en un festival per on passen cada dia 120.000 persones. 3:45 del matí. Mentrestant, a Madrid, la policia investiga si el restaurant incendiat la nit de divendres complia la normativa de seguretat. Tot i que encara no està clar l'origen del foc, clients del local expliquen que tot va començar quan un cambrer servia un plat flamejat. Avui explica el diari El Mundo que era una pizza i que a sobre s'anomenava Inferno. Alguns testimonis expliquen al mateix diari que les flames d'aquella pizza es van començar a propagar de manera violenta pel contacte amb el plàstic que forrava el sostre del local. És un plàstic, no és només un plàstic, sinó eren plantes artificials de plàstic. I això va provocar, explica el diari, que el plàstic roent es anés desfent i anés caient progressivament també al damunt de les taules. D'altra banda, també llegim que el restaurant tenia la sortida d'emergència tapiada. L'incendi que, recordem, va deixar dues víctimes mortals i fins a 12 ferits greus. Ara la policia ha d'investigar exactament l'origen. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, sí, perquè encara hi ha dubtes sobre si la decoració del restaurant amb plantes de plàstic que penjaven i cobrien tot el sostre va facilitar que les flames s'extinguessin en qüestió de segons i, a més, provocant un fum espès que va impedir una correcta evacuació dels clients. Per cert, el restaurant no tenia sortida d'emergència i els clients espantats es van refugiar al fons del restaurant perquè el foc i el fum els impedia arribar a la porta. Per sort, a només 100 metres d'aquest restaurant hi ha una caserna de bombers que va poder atendre els ferits i apagar el foc en qüestió de minuts. Para el alcalde de Almeida, eso va a evitar una tragedia mayor.
La ferocidad del incendio es alta, que los humos pudieron causar muchas más víctimas y que si desde luego no hubiera sido porque este cuartel de bomberos está aquí al lado del restaurante, si se hubiera tardado 4 o 5 minutos más, el número de víctimas mortales hubiera sido, desde luego, más elevado.
El cap de guàrdia del Servei d'Emergències de Madrid ha anat més enllà i ha dit que si els bombers haguessin trigat una mica més a arribar, haurien mort els 30 clients que eren dins del restaurant.
Doncs déu-n'hi-do el que va passar a Madrid. Passa un minut de 9:45 del matí. Mentrestant, a Sanxenxo esperen avui que Joan Carles de Borbó, el rei emèrit, baixi del cotxe, perquè ahir l'emèrit, que havia de participar a la Copa d'Espanya de vela a bord del Bribón, de fet, tot aquest merder del rei emèrit tornant a Espanya era per participar d'aquesta competició, doncs es va quedar tancat una hora a dins del cotxe, una hora esperant que millorés el temps i sense ni tan sols obrir la finestreta, com remarca Maria Àngels Alcázar a La Vanguardia. La seva crònica posa en relleu la presència muda de Joan Carles, evitant tant les preguntes incòmodes com les respostes inadequades, en referent al que va passar l'any passat. En fi, que la mala mar i les fortes ratxes no li van permetre pujar al rei emèrit al vaixell, a veure si avui el temps persisteix o no. L'emèrit potser ha de dir bon vent sense haver competit. Enviat especial de RAC1 a Sanxenxo, a Arnau Manya, bon dia.
Bon dia, Joan Carles I vol competir amb el Bribón, tant sí com no, però hi va quedar-se amb la mel als llavis. Ha vingut d'Abu Dhabi en bona part per això, per embarcar-se al seu vaixell i participar en la Copa d'Espanya de vela. Per tant, si les condicions meteorològiques milloren, avui tindrà l'última oportunitat per viure la regata en primera persona. Ahir a San Xenxo el vent bufava molt fort i l'onatge feia trontollar de valent a les embarcacions. No era perillós per navegar, però en el seu cas, un home de 85 anys amb problemes de mobilitat era com a mínim arriscat. Per això, després d'estar pràcticament dues hores tancat al cotxe, Joan Carles de Borbó va decidir no participar en el primer dia de competició i fer mitja volta cap a casa. D'aquesta manera, tant si competeix com si no, el rei emèrit tancarà la segona visita a Espanya des que va marxar als Emirats Àrabs. Ho farà ben complert amb el compromís de passar per San Xenxo sense grans escarafalls i evitant en tot moment la premsa. És el que li va demanar la Casa Reial Espanyola perquè en els pròxims mesos pugui venir amb més regularitat.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí i quan falten 48 hores perquè es tanqui el rec del canal de l'Urgell a Catalunya i els pagesos de Lleida ja alerten de les conseqüències que tindrà. Preveuen que la sequera deixarà sense feina unes 3.000 persones, bona part dels temporers que arriben cada estiu a les comarques del Pla d'Urgell, de les Garrigues i la Noguera. Amb el tancament del rec del canal d'Urgell, d'aquí a 2 dies es tancarà demà passat. Molts dels agricultors d'aquesta zona donen per perduda la collita de fruita i, per tant, descarten contractar més mans. Mentrestant, les entitats socials alerten que molts d'aquests treballadors arribaran igualment a la demarcació i per això exigien als ajuntaments que es posin les piles per evitar que tota aquesta gent hagi de dormir al carrer. Adrià García.
La falta de pluges està posant contra les cordes als agricultors. Calculen que el tancament del rec al canal d'Urgell fulminarà un 10% dels llocs de treball temporals a la zona i adverteixen que aquesta xifra pot créixer encara més. En declaracions a RAC1, el president territorial de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Pere Roquer, alerta que molts d'aquests treballadors vindran igualment, encara que no hi hagi feina.
S'intentarà fer-ho sàpiga, però sempre hi ha un grup de persones que, evidentment, ells van fent campanya agrària, vindran, el que passa que aquestes persones, si pensaven anar a recollir i no s'acaba produint aquesta fruita, evidentment no podran treballar.
Una situació que preocupa entitats com Fruita amb Justícia Social. Alerten que falten allotjaments per a temporers als pobles de la Plana de Lleida, sobretot per a aquells treballadors que venen sense un contracte signat sota el braç. Llibert Reixac n'és el portaveu.
Hi ha molt poques places d'allotjament en una campanya normal. Clar, quan això hi ha situacions d'emergència com la que es va viure amb la Covid o la que es pot viure aquest estiu, és quan encara es ressenteix més.
De fet, ciutats com Lleida ja posen fil a l'agulla i preveuen tornar a convertir el pavelló de la Fira en un centre d'acollida amb capacitat per a més d'un centenar de temporers.
Precisament sobre la sequera, gràcies, Adrià. Són molt preocupants les dades que publica avui Miquel Bernis al diari Ara sobre l'agonia de les capçaleres del Ter i del Llobregat, una situació que és la que seria normal en ple agost d'un estiu sec. A més, la falta de pluja durant els últims 2 mesos ha estat la més greu des que va començar la sequera. De fet, al març només va ploure un 15% del que hi sol ploure habitualment i de l'abril fins ara només han caigut un 13% de la pluja habitual. Doncs bé, tot i la sequera, ahir es va reobrir finalment l'espai natural de Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental, amb els visitants constatant la falta d'aigua, comparant les visites actuals de les cingleres respecte a les de fa 7 anys, quan estava obert. L'aforament, recordem, de l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que està limitat a 200 persones per franja, atenció que està gairebé ple fins al mes que bé. Un en plana internacional per dir-vos que els Estats Units han començat a evacuar ja aquesta matinada el seu personal diplomàtic de Sudan. Ho ha confirmat en un comunicat Joe Biden, que també ha anunciat el tancament temporal de l'ambaixada nord-americana a la capital del país, a Khartoum. En total, l'exèrcit nord-americà ha evacuat un centenar de treballadors, tot i que al Sudan encara hi ha uns 16.000 nord-americans que ara per ara no entren en els plans d'evacuació. Fa pocs minuts també ha començat la sortida de ciutadans francesos i en les pròximes hores està previst que també ho facin els de Turquia, Regne Unit o la Xina. Pel que fa a Espanya, el Ministeri de Defensa ha enviat un grup d'avions per evacuar la 60ena de ciutadans que estan atrapats al país i ara espera la llum verda per poder repatriar-los. Tot plegat després que, com sabeu, el cap de setmana passat va esclatar un enfrontament al país, a Sudan, que hi ha deixat prop de 500 morts i milers de ferits i de desplaçats. De moment, l'exèrcit i les forces paramilitars del Sudan no han arribat a una solució pacífica. De fet, cap dels dos bàndols ha respectat les treves pactades fins ara. Un parell de punts ràpids més, un per dir-vos la sorprenent manifestació que hi havia a Barcelona amb la comunitat tibetana sortint en defensa del Dalai Lama. prop d'una setantena de persones manifestant-se ahir pel centre després que el seu líder espiritual va demanar-li, com sabeu, a un nen que li xuclés la llengua, una polèmica que, segons els organitzadors de la protesta, va ser instigada pel govern xinès. Vaja, serà pel govern xinès, però em sembla que va haver-hi altra gent que no és xinesa que també li va semblar malament. Adrià de les Heres.
El fundador de la Casa del Tibet a Barcelona, Tubten Wangshen, va defensar a RAC1 que tota la polèmica és fruit d'una campanya orquestrada per la Xina i que els mitjans han malinterpretat les imatges.
Como aquí en Occidente, besar es solo sexo, ¿sabes? Pero allá, besar es como cariño, ¿sabes? Sin mezclar con sexo o abuso, ¿sabes?
Els manifestants van sortir al carrer amb pancartes en què lloaven el seu líder espiritual i consideren que tot el debat que s'ha generat és conseqüència del biaix cultural.
La gente occidental, como piensan, es tan malo lo que han hecho sus antes de Dalai Lama, pero a nosotros no es nada malo.
Nosotros, cuando piden uno chocolate, nos decimos, dame un beso primero y stop my language. Es sin sentimientos de la sexual. Es inocente 100%.
La Fundació de la Casa del Tibet de Barcelona va admetre que aquests dies han rebut trucades i missatges d'alguns fidels queixant-se per l'actuació del Dalai Lama.
Doncs no serà tan tradicional si els propis fidels es queixen. Bé, va haver-hi aquesta manifestació, unes 70 persones. Mentrestant, també a Barcelona, prop de 200 van tallar la Via Laietana, en aquest cas per demanar el tancament de la prefectura de la policia espanyola. Diverses dones torturades en les últimes dècades en aquest edifici van llegir fragments del llibre Torturades, de Gemma Pasqual, que vam presentar aquí ahir al Via Lliure just fa una setmana. I un punt més en plana de successos. Un membre del Ministeri d'Igualtat ha passat una nit al calabós després de protagonitzar un incident a l'aeroport de Santiago de Compostela. Aurora Rodríguez.
José Andrés del Reino, coordinador de l'àrea del gabinet d'Irene Montero, es va negar a pagar un suplement a l'aerolínia i no va voler identificar-se davant la policia. Segons publica La Voz de Galicia, les hostesses del mostrador de la companyia li van dir que l'equipatge que duia pesava més del compte. Davant la seva negativa a pagar, les treballadores van trucar a la policia, el van detenir i el dia següent va quedar lliure sense càrrec i va posar una denúncia contra els agents que el van arrestar.
De seguida, la previsió musical per l'agenda musical del dia d'avui i el sou dels components d'Eufòria, que avui explica el diari Ara d'aquest programa de televisió. De seguida.
Amb el nou club Cepsa Go, acumulas saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però és Go, em demano alguna cosa molt ben valorada i acumula-ho saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumulas fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
De la música, dels zombis i de la truita de patates, de los panda, dels enamorats i de les naus espacials, dels números, de l'arquitectura i de les papallones africanes. Cada dia és el dia d'alguna cosa. El dia del llibre és el dia de tot. 23 d'abril, Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. El Cort Inglés 10% de descompte en tots els nostres llibres. El Cort Inglés.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu burga. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC1 presenta...
Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Via Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un via lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el via lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic.
3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Doncs el que us dèiem, el diari Ara ha publicat quan cobren els concursants del programa Eufòria. I això és 264 euros cada setmana que es mantenen al programa. Per tant, a final de mes és menys el salari mínim interprofessional. Tot i això, es tracta d'un avenç, ja que l'any passat, durant la primera edició del programa, no cobraven ni un cèntim. La direcció argumentava que es compensava els concursants amb visibilitat. Maria Costa.
Segons el diari, el cas d'en Triquell, que va haver de renunciar a viure pel seu compte perquè no es podia pagar el lloguer, va ser el detonant perquè TV3 acordés amb la productora Veranda que els participants tinguessin una retribució. L'Ara explica que en aquesta segona edició TV3 ha incrementat un 37% el pressupost per poder fer Eufòria i que això és el que ha permès que ara puguin pagar els concursants. A canvi del sou que reben, els artistes passen a tenir una sèrie d'obligacions. Bàsicament han d'estar sempre disponibles per acudir a totes les sessions de promoció, assajos i enregistraments i implicar-se en certes activitats comercials o de publicitat. En cas de no complir-ho, els contractes hauran d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que ocasionin a la productora.
I ja que parlem d'Eufòria, un dels protagonistes musicals de la jornada d'avui és en Triquell. Ell serà un dels molts noms que passaran avui per l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am a Barcelona. Més de 10 hores de música sense interrupció per celebrar Sant Jordi, per on també hi passaran Gertrudis. M'agrada quan m'agrades tant, oh, m'agrada tant quan... O els Catarres. Que jo ja no t'enyoro, jo ja... Són alguns dels noms destacats del cartell del Sant Jordi musical, que s'ha convertit ja en tradició, una tradició més de la diada. Aquest any hi participen fins a 22 artistes i grups que actuaran des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit. Altres noms del cartell d'aquest Sant Jordi musical són 31 Fam, Roba Estesa o els Coers. Les actuacions es repartiran en tres escenaris, pels quals també hi passarà l'esclat musical de Siderland. Del nostre Albert Sort, o també el pop relaxat de Selva Nua amb l'Adrià García. A més, com també hi ha tradició, hi haurà signatures, en aquest cas, però de discos.